intentar, bueno, potser en aquell moment semblava impensable per tothom, no? Però en tot cas fer els màxims possibles per evitar escenaris com l'actual, no? Jo crec que aquí és una Europa fallat de no analitzar bé la situació i de no posicionar-se amb la voluntat de trobar sortides que des d'un punt de vista de seguretat compartida doncs generessin un marc de confiança per evitar aquest tipus d'escalades, no?
Creus que Europa ha donat, potser no, potser no raons, però potser sí motius, Europa i l'OTAN en els posicionaments, moviments i decisions dels darrers anys, ha donat motius a Putin per prendre aquesta decisió? O és una excusa el que ha agafat Putin per tirar endavant el que ha fet?
Jo crec que la decisió d'envair Ucraïna i de fer aquest atac militar i tota la destrucció i morts que generin és responsabilitat total de Putin, sense cap mena de dubte ni de debat, no? És a dir, si volia estalviar aquesta carnisseria, senzillament no la feia i ja està. Vull dir que això és claríssim. Una altra cosa és que en tots els fenòmens que passen, bueno, doncs hi ha decisions que poden ser positives o que poden ser negatives i que poden influir positivament o negativament en les decisions posteriors, no? I per mi, de la mateixa manera que és claríssim que Putin és responsable d'aquesta guerra, també per mi és claríssim que l'OTAN en els darrers 30 anys i els països que la formen i la lideren no han actuat ni sensatament ni raonablement. Sobretot, insisteixo, aquests dies que ho estic dient molt, és a dir, no oblidem que l'OTAN és un organisme que si existeix oficialment és per mantenir la seguretat d'Europa, diguéssim, i el context euroatlàntic i d'occidental, no? Per tant, és responsabilitat seva fer moviments i fer decisions que serveixin a aquest objectiu. I en aquest sentit, expandir l'OTAN durant aquests 30 anys a antics països del bloc soviètic, quan es podia saber i es podia entendre perfectament que això era una qüestió sensible per Rússia, doncs, home, com a mínim, no és una decisió responsable, sensata i meditada, no? I, per tant, en aquest sentit, jo crec que, de la mateixa manera que hem de exigir Putin que aturi aquesta escalada bèl·lica, aquesta guerra i que es comporti, també hem de demanar a l'OTAN que faci una revisió molt crítica, molt autocrítica, de quin és el seu paper i quina ha estat la seva jugada durant aquests anys, perquè, insisteixo, l'OTAN no és un club ideològic, sinó que se suposa que és un organisme que treballa per la seguretat i, per tant, ha de preveure i vetllar perquè aquesta seguretat es mantingui.
En Jordi Armadans és el director de la Fundació per la Pau. És un plaer escoltar-lo sempre i avui ens ha acompanyat aquí al matí a Ràdio Estel. Jordi, una abraçada. Moltes gràcies per ser-hi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passen 3 minuts del punt de les 9 del matí. Avui, evidentment, en volem parlar d'aquesta guerra, de les seves conseqüències. Avui estem pendents a casa nostra de l'inici d'una vaga de transportistes. Tothom ens ha dit que en principi tindrà poca afectació, que com a mínim fins i tot a Catalunya sembla que tindria poc seguiment, però en tot cas la convocatòria de vaga és allà, haurem de veure què està passant. El preu de la llum ara ha baixat una mica. Fins ara estava a 290 euros el megawatt hora en aquesta hora de les 8 a les 9 del matí. Ara sembla que es relaxarà, però vaja, es quedarà més de 250 euros el megawatt hora, que continua sent una borrada. Anar a posar benzina a les benzineres o gasoil és absolutament caríssim. De fet, aquest és el motiu de fons d'aquesta vaga de transportistes que hi havia convocada. L'oli de girassol està passant el que està passant. Alguns lineals de supermercats s'estan buitant. I això que tothom està dient, que no s'ha de patir pel menjar, i això sí que ens recorda una mica alguns moments de la pandèmia de just ara fa 2 anys, que avui fa 2 anys de la declaració del primer estat d'alarma, i jo recordo avui fa 2 anys entrar a un supermercat i veure el lineal del paper de vàter buit. Doncs 2 anys després, de paper de vàter no ens en falta, però les ampolles d'oli i les ampolles de llet van que volen als supermercats. I no cal patir, que de moment ens diuen que n'hi haurà i hi haurà de tot el súper. Però vaja, ara parlem de tot això. Ho fem en temps de tertúlia avui amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ai, va, que és dilluns. Hem d'agafar força i energia per aquesta setmana. Fa un dia així tot lletjot, però vaja, comparat amb l'aigua que ha caigut al cap de setmana, és un gran dia i paciència, perquè fins ben entrada la setmana ens anirà acompanyant la pluja. Per tant, una setmana així que farà més de tardor que no pas d'hivern, però mira, és el que té a apropar-se la primavera. Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem? Ben tornada al programa. Xavi Gràcies. Barrena, bon dia.
Molt bon dia.
Roger Pidacabanyes, bon dia.
Molt bon dia.
Com ho porteu, això, del cap de setmana, conferència de presidents, congrés d'Esquerra, això ha sigut un diumenge de preguerra.
Avui és un dilluns que sembla un dijous, li deia ara al Xavi, no? Perquè no hem tingut... Bueno, anava a dir, no hem tingut sensació de cap de setmana. No hem tingut literalment cap de setmana. I, per tant, aquesta vol dir que se'ns farà bastant llarga.
Aquesta farà una mica de pujada. Escolta'm, comencem parlant, si us sembla, una mica del que surt d'aquesta conferència, president, sobretot, i també de les conseqüències d'aquesta guerra. Són 19 dies ja de conflicte, i a casa nostra ja és molt clar quines en són les conseqüències des d'un punt de vista econòmic. Els preus estan disparats, posar benzina... Vaja, has de demanar pràcticament un crèdit abans d'apropar-te al sortidor. Tenim una vaga en el sector de la logística, de les mercaderies, que en principi ens diuen que tindrà poc seguiment, però vaja, la vaga està allà, no? La tenim convocada, i els presidents autonòmics li han demanat a Pedro Sánchez aquest cap de setmana que comenci a prendre mesures, les úniques que es poden prendre d'una manera ràpida o més o menys directa. Si tu vols contenir els preus, el primer que pots fer és baixar la teva part, diguem-ne, no? I la teva part, quan parlem del govern, és abaixar els impostos, i a partir d'aquí acaba veient el que segueixi. A veure, va, comencem amb això. Xavi.
Bueno, de la conferència de presidents, primer posar en dubte la seva utilitat en si, no? Perquè pel que expliquen, ahir cadascú anava una mica també, a part, evidentment hi havia un fons comú que era excepcional, com el tema de la guerra, però després també cada president aprofita per fer una mica la guerra pel seu compte, mai millor dit. Vull dir, m'expliquen que el Revi i el president Cantàbre va començar a explicar la problemàtica dels llops que es mengen les ovelles allà a Cantàbria, més un tipus d'ovella que es veu que és especialment grossa, i, bueno, després Ayuso demanava que els diners que es destinen al Ministeri d'Igualtat es destinin a les famílies espanyoles. És a dir, un ambient com de treball seriós, i a més, fins i tot els resultats propis de la conferència, que és tot una declaració d'intencions, però no hi ha ni números ni formes de finançament de tot el que s'ha dit que es finançarà, que era pel que el president Aragonès va anar cap allà. Per tant, la conferència de presidents em dona la sensació que és més un intent de visualització d'un estat presumptament federal o federalitzat, unit, i evidentment sempre amb la presència del rei per allà, que dona, no, certa pàtina de pompositat a l'assumpte. Sobre el tema de la guerra, jo, lògicament, perquè no en tinc ni idea, cada cop estic més despistat, perquè encara no, ara mateix no tinc clar quin és l'objectiu de Putin. El tenia molt clar al principi, com a bon tertulià i com a bon cunyat, el tenia superclar al principi, però ara ja estic com molt despistat, perquè realment, si aquest home pretén controlar tota aquesta extensió de terreny, diguéssim, de manera perenne, els costos per la Federació Russa serien brutals. I dit tot això, evidentment, doncs, lamentar, criticar i condemnar totes les brutalitats que veiem dia a dia per televisió, els atacs civils, els morts, tota la sense raó que estem assistint, i que a mica anem païnt, digerint i normalitzant, per dir-ho així.
Ara és Associated Press, per exemple, que està traient també unes imatges d'una dona embarassada i també del seu nadó, que era en l'Hospital Infantil de Mariupol, que ha mort per l'últim bombardeig rus. I aquest matí ens llevàvem en quarts de 8 del matí, encara no, i ja començaven a arribar informacions també d'un bombardeig amb missils a un edifici de vivent des de Kiev, de la capital, on sembla que hi hauria també desenes de morts.
No, el problema és, o sigui, la tragèdia és monumental, i el problema és que no tenim un horitzó de fins quan. Pel que fa a la conferència de presidents, penso el mateix que el Xavi, era una posada en escena més aviat simbòlica que li interessava al propi Pedro Sánchez per veure's reforçat davant de les peticions que està fent el Consell d'Europa, perquè el preu de, bàsicament perquè el preu del gas es deslligui del de l'electricitat. És veritat que cada president autonòmic va anar allà a fer la seva pròpia guerra, i sumo un més, no? És el senyor Emiliano García Page, que va celebrar que Catalunya hagués defensat la integritat territorial d'Ucraïna. I dius, potser hi ha determinades declaracions que en un moment com aquest, encara que estiguis en un conclave que és simbòlic, doncs no toquen, no? Perquè justament el dia que el president de la Generalitat saber a ocupar una cadira que fins ara havia deixat vacant, crec que, en tot cas, al PSOE li interessa justament vendre una altra cosa, no? I és que ha aconseguit que el president de la Generalitat s'hi assegui. Sumem també les paraules d'Ayuso, amb aquests 20.000 milions d'euros que no són necessaris, segons ella, per impulsar la igualtat al nostre país entre homes i dones, que les destinaria a donar xecs, és una mesura populista, xecs de 500 euros a cada família, perquè diu que a totes les famílies hi ha dones i que, per tant, s'ha d'ajudar amb la llista de la compra, no? Com si atribuís que la compra és una acció exclusiva de les dones a cada família. En fi, en tot cas, jo afegia a més la polifonia amb el senyor Núñez Feijóo, que jo crec que ahir vam tenir un petit tast del que serà la convivència entre els dos dirigents quan Feijóo assumeixi de forma efectiva el poder al Partit Popular. Pel que fa a les qüestions concretes, que és veritat que són de caràcter molt general i que no arriben al terreny de les concrecions, clar, el problema no és parar el xoc dels milers de refugiats ucraïnesos que arribaran a l'estat espanyol, i que, òbviament, aquests diners s'han de repartir en funció de quants refugiats acull cada comunitat autònoma. El problema és al llarg termini, al mig i al llarg termini, perquè no és un conflicte que a hores d'ara sapiguem que durarà 3 mesos i tota aquesta gent després voldrà o podrà tornar en el seu país. És a dir, la política que s'ha de fer d'acollida no és una política de caràcter temporal, sinó que ha de ser d'absoluta integració. I això passa per oferir una oportunitat de viure dignament i no només un contracte de treball temporal o un lloguer de forma temporal. El gran repte serà aquest, que a llarg termini puguin desenvolupar una vida amb tot allò que necessiten, sense que en el moment en què arribi, si és que arriba aquest moment, no, de decidir si tornen o no en el seu país, no estiguin obligats com a tal a fer-ho. Ja seran ciutadans de ple dret d'aquí. I pel que fa a l'impacte econòmic, entenc que hi ha unes mesures que s'han d'afrontar a curt termini, pel que fa als preus de les matèries primeres i pel que fa als preus de l'energia, però també hi ha unes altres que s'han de treballar a mig termini, que és que no es depengui energèticament de Rússia, quines mesures s'estan posant sobre la taula. En aquest sentit, a Catalunya hi ha un nom que ara se'n parla en majúscules, que és el MidCat, i que no serà fàcil pel govern de la Generalitat impulsar-lo, perquè, insisteixo, com altres projectes que s'han volgut dur a terme al territori, hi ha resistències d'organitzacions pel seu impacte mediambiental, i per una altra banda, també pel que fa a les matèries primeres. Segurament, doncs, s'han de portar matèries primeres d'altres llocs, s'ha de diversificar les importacions, i una de les opcions també és que siguin de proximitat. És que sí, que potser s'ha de cultivar blat aquí. El que passa és que això va en detriment de la quantitat. Un replantejament, si més no.
Clar, el problema és que segurament una de les coses que està canviant amb la guerra és que quan ara... És a dir, fins ara quan parlàvem de... canviar des d'on ens arriben molts productes, sempre ho fèiem amb coses, conceptes eteris com el gas, el petroli. Clar, ara estem començant a parlar de l'oli i del blat, no? Diguem-ne que és una cosa que està present en el nostre dia a dia. A veure, Roger, una primera aproximació també per part teva. Val a dir que el Roger, dilluns passat, no va poder participar en aquesta tertúlia, bàsicament perquè era a la frontera entre Ucraïna i Polònia treballant, i que, per tant, tens també el bagatge de la realitat del que vas poder viure allà.
Sí, situacions, evidentment, com heu vist a la televisió, molt dures, però també la imatge que un cop travessen la frontera cap a Polònia, la societat polonesa i tota Europa s'ha organitzat molt bé, i realment els primers dies hi havia molt caos, realment, quan arribaven els autocars procedents de la frontera al primer centre d'acollida, hi havia molt caos, hi havia molts voluntaris que anaven per la seva banda recollint gent i emportant-se-la, i després, al cap dels dies, a mica en mica es van organitzant, i realment el que hi ha ara és una organització important, és a dir, que quan els refugiats creuen aquesta frontera polonesa no estan abandonats de la mà de Déu, que és el que havíem vist en altres processos migratoris i en un altre tipus també de reacció de la societat polonesa. Això és un punt que jo em porto positiu de la nostra estança a la frontera entre Polònia i Ucrània, i crec que és important també una cosa que deia la Sara. Aquests refugiats, un cop arriben als centres de distribució, agafen vols, es dirigeixen als diversos països, ho fan primer en perspectiva de poder tornar, però és veritat que en la mesura que aquest conflicte es pot allargar i que pot ser que, diguem, el país que resulti d'aquesta guerra no sigui el mateix que han abandonat, pot ser que s'hagin de quedar molt temps o que es quedin per sempre als països que els acullen. I això és una cosa que ja apuntaven alguns dels cooperants a frontera. És a dir, nosaltres fem el primer pas, nosaltres els acollim, els donem mantes, els donem un primer lloc on poder dormir, gestionem que puguin trucar a les seves famílies, perquè els hi regalaven allà a frontera targeta SIM, els hi feien els papers, els hi feien gestions, però és evident que els governs europeus han de preveure més enllà d'aquest primer xoc, d'aquest primer pas, i que han de fer esforços a llarg termini. S'ha d'escolaritzar els nens, s'ha de procurar que els llocs on vagin a viure tinguin una vida que sigui, diguem, que sigui viable, que puguin estar-s'hi i que hi puguin estar en condicions. Jo crec que del conflicte ucraïnès Europa en surt reforçada, no només políticament, no només tot el que hem parlat, sinó també en la seva concepció de com s'ha de fer aquesta acollida, i també sobre el conflicte en si, no? Realment, és veritat, ho apuntava el Xavi, ostres, no podem ja establir quina és la lògica que està seguint Putin, però sí que és veritat que el que veiem és que de la seva primera irracionalitat, un atac terrestre sobre un altre estat, diguem, no era lògic ni tan sols a nivell militar, doncs se'n va desprenent ara, un cop fallida la primera fase, que era una ocupació ràpida, doncs una guerra lenta que el que buscarà serà doncs, establir unes condicions de pau que li siguin favorables. Jo crec que el pitjor moment pel president Zelensky serà el moment en què Rússia decreti un alto el foc, imposi unes condicions i Europa pressioni Ucraïna perquè les accepti. Aquest serà un moment dur perquè pot ser que Ucraïna perdi una part del seu territori o pot ser que les condicions que imposi Putin siguin molt dures per l'economia i per la política ucraïnesa.
Va,
i sobre la conferència...
Digues. Sí.
Sobre la conferència de presidents, bé, jo crec que el que hem vist és un intent del govern espanyol per projectar que hi ha una unitat política i institucional a l'Estat respecte a les mesures que s'han d'adoptar, perquè recordem que seran mesures molt dures i que part d'aquesta guerra passa per la capacitat de resistència que tenen les societats occidentals. És a dir, haurem d'assumir i haurem d'enveïnar-nos que pugin els preus de l'energia, que això repercutirà sobre l'IPC, que tindrà efectes sobre totes les famílies, i clar, això requereix que hi hagi una mínima d'unitat. I el que hem vist, jo crec, per part d'alguns presidents, és que ells van amb la seva agenda, que hi ha gent, hi ha presidents que tenen poc bagatge polític en el sentit que fan una mirada molt a curt termini, i també el que apuntava una mica la Sara, ja hem vist el que serà la bicefàlia del PP, una Ayuso que va amb una agenda pròpia, que ja intenta aprofitar la cimera de presidents doncs per posar una altra cunya a la roda de Pedro Sánchez, demanant que aquests 20.000 milions d'igualtat vagin per les famílies, cosa que és evidentment falsa, perquè allò és el que aprofita és un excés de propaganda del govern espanyol que va presentar 20.000 milions, però és que el 90% d'aquests 20.000 milions són ajudes de paternitat i ajudes a les famílies directes. Si realment si treus això, la política social espanyola queda molt tocada. I el que crec que haurem de veure és aquesta capacitat també de fer el repartiment de refugiats. És a dir, tothom hi posa molt bona voluntat, ara cal que s'estableixin mecanismes que siguin viables i que totes les comunitats assumeixin els cupos de refugiats que els hi toquin i a partir d'aquí que treballin per això que dèiem, perquè tinguin una vida més enllà només de la primera acollida.
Aquí veurem el repartiment dels fons per fer front, no? Diguem-ne, des d'un punt de vista econòmic, el que significarà aquesta arribada continuada de refugiats, bàsicament perquè només aquí a l'estació de Sants n'estan arribant 200 cada dia. Cada dia, des de fa 10 dies n'arriben 200 cada dia, vull dir que no vull dir que és una gran quantitat de gent i per tant seran moltes les administracions que hauran de fer front a aquesta situació, perquè evidentment aquests 200 diaris que arriben a l'estació de Sants no es queden tots a Catalunya, vull dir, arriben a l'estació de Sants com una primera aturada i a partir d'aquí doncs es van repartint i veurem en què deriva tot això. Passa que jo crec que hi ha una qüestió que segurament és la que ens afecta a tots, que és la nostra butxaca, no? I aquí sí que d'aquesta conferència d'ahir, no tant per la vessant política, sí que m'interessa sobretot la part d'això com ho concretem, que és a com actuar directament en aquesta inflació que tenim, en aquests preus desbocats que es va tancar el mes de febrer amb aquest 7,4% que no s'havia vist mai, que era fa 10 dies, encara no, Xavi, que hi havia la setmana passada, no?, que hi havia la vicepresidenta Calviño,
sí.
Estava en directe...
Dilluns passat,
correcte, no? I que en aquella entrevista a Televisió Espanyola, que van anar seguint en directe, va dir, haurem de topallar el preu de l'energia. Bueno, l'energia hauran de decidir alguna cosa ja, no? I aquí, ahir, per exemple, alguna veu sortia dient, bueno, baixi l'IVA, no? Baixi l'IVA de la factura de la llum, baixi l'IVA de la factura del gas... Perquè això és una decisió directa que pot prendre el govern espanyol, l'IVA que afectaria a tothom, o a la part fixa de les factures. Bàsicament perquè és l'única manera d'intentar frenar l'escalada del preu de la llum, del preu del gas, del preu de la benzina. Vull dir que els carburants no paren de pujar i pujar i pujar, i aquí sí que el govern espanyol hi té alguna cosa a fer de manera directa, i que si no ho fa ràpid sí que hi ha moltes famílies que no arribaran a final d'aquest mes de febrer, que quan ara arribaran factures d'aquí una setmana i mitja, i molta gent es començarà a posar les mans al cap.
Bueno, és el que dèiem de la conferència del president, no? Vull dir, ahir s'arriba a un acord polític perquè s'estableixin mesures fiscals per reduir aquest cost, però no es concreten, i tot es deixa a l'albir de futures reunions tècniques, etcètera, 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 i després aquest consens, que no sé si Sánchez el necessitava o no, per anar a la cimera del 24-25 a Brussel·les i demanar que el desacoplament del preu del gas, del preu de l'electricitat. De tota manera, també crec que és el primer efecte immediat sobre la nostra butxaca, però jo crec que n'hi haurà més. Vull dir, per exemple, és que Ucraïna és el graner d'Europa. Vull dir, Ucraïna Hi ha llibres de la Guerra Freda del Frederick Forsyth que munten una guerra nuclear arrel d'una mala collita de blat a Ucraïna. Vull dir, la importància en aquest sentit és capdalt no només per Europa, també per Rússia, també per Estats Units. I els preus de les matèries bàsiques de farines, etc, jo crec que acabaran també repercutir, que és allò que hem fet tanta conya en temps de bonança, que és el temps que hem viscut fins ara, que és allò, el preu del pa, no? Cada cop que algú parla puja la barra de pa, fèiem conya, no? Doncs ara la barra del pa pujarà.
No, per això deia que segurament hi ha, és a dir, la gran clau, diguem-ne, de la decisió que pugui prendre el govern espanyol és que la prengui ràpid. Perquè sí. Ara mateix tothom està dient que tenim blat per un mes i mig o dos mesos, o oli de girassol, per exemple, no? Que en un país en què sembla que només consumíem oli d'oliva i que l'oli, de cop i volta, resulta que l'oli de girassol està a tot arreu de les nostres vides, i si en un mes i mig no n'hi ha, vol dir que només aquesta previsió és a partir d'aquest mes i mig el començarem a racionar, tot plegat, eh? I a la que tu comencis a racionar, vull dir que se'n començarà a intentar limitar l'ús, automàticament pujarà el preu. És a dir, que en un mes i mig,
però som
la barra de pa, qualsevol conserva, les llaunes de conserva que ens semblen tan barates, totes porten oli d'oliva, oli de girassol. Bueno, portaven fins ara, no sé què portaran.
Però són mesures que jo no sé fins a quin punt Sánchez precisa d'una conferència de presidents per tirar endavant. És a dir, em sembla tot més una escenificació de no sé què. És a dir, tu amb les comunitats autònomes els hi pots dir, mira, posarem 50 milions sobre la taula que repartirem doncs, en funció dels refugiats que arribin a cada comunitat, i ja aviso que on hi ha més comunitat ucraïniana a Espanya és a Catalunya. Però la resta, tot el que es va parlar d'això, el preu de l'energia, etcètera, jo crec que Sánchez podria actuar tranquil·lament sense haver-se de reunir amb Revilla, García Page, Ayuso i Aragonès.
Jo crec que prenent com a referència com es van gestionar els pitjors moments de la pandèmia, prenent com a referència què va passar amb les mascaretes o amb els testos...
Ara ja anirem a això, eh?
Crec que... No, ho dic per fer una comparació. És a dir, quan es regularan els preus de les llaunes? Segurament quan ens hagin passat unes quantes setmanes pagant-les a preu d'or. Vull dir que en aquest sentit hi ha un marc general, que és el que surt d'aquesta conferència de presidents, però després el grau de detall, el grau de concreció, crec que malauradament ens ho anirem trobant de front, de cara, i aniran fent en funció de la situació, perquè hi ha una falta de previsió flagrant en aquest sentit. I també perquè segurament hi hauran derivades i conseqüències que ara mateix no es poden preveure, perquè el propi conflicte tampoc es pot preveure ni si anirà més enllà ni la seva pròpia durada en el temps. Ningú se'n recorda del 5 de setembre de l'any passat, que és el dia en què Pedro Sánchez va prometre que acabaríem l'any 2021 pagant la mateixa quantitat de factura de la llum que l'any 2018. Aleshores, no hi havia conflicte a Ucraïna. Vull dir que és veritat que l'increment del preu de l'energia s'ha agreujat amb el conflicte d'Ucraïna, però no ha estat el primer detonant d'aquest increment de preus. Ja veníem de lluny. Ja fa mesos que la ciutadania està pagant a preu d'or la llum. I ja fa mesos que va fer una promesa que ell mateix va incomplir. Ho dic perquè la memòria és molt curta i ara és veritat que Pedro Sánchez va dient que l'increment de preus és només responsabilitat del conflicte a Ucraïna. I no, també vam tancar l'any 2021 amb una inflació
però quan
molt
allò
alta.
Va passar, quan, allò va, sí. Quan allò va passar, la previsió del govern era que aquestes alçades ja estarien baixant els preus, sí, sí. I de fet a partir del mes d'abril, és a dir, d'aquí 15 dies el govern espanyol ha de començar a pagar-los a les elèctriques el que presumptament ens va descomptar. Vull dir que aquí també hi ha una decisió que han de prendre en 10 dies.
Clar.
Vull dir que aquí sí que té, el govern espanyol té 10 dies per decidir si prorroga allò que va passar i que no està passant, bàsicament, perquè
tots
els pronòstics que van fer aleshores cap s'ha complert. No per culpa seva, diguem-ne, per com ha anat el món, per com ha anat la vida i per la guerra a Ucraïna. Vull dir, per tot plegat, ara mateix res del que es preveia que seria l'escenari d'aquest mes de març es compleix. De fet, és molt pitjor que en aquell moment.
Sí, però no s'ha fet autocrítica en aquest sentit. Vull dir, el context tràgic de la situació ucraïna ha fet, o li ha estalviat, al govern de Pedro Sánchez fer autocrítica en aquest sentit i no retre comptes del que ell mateix va prometre a bombo i platerets. I pel que fa als aliments i a l'energia, és que només es pot anar per la via de les rebaixes impositives o bé per les ajudes directes. als sectors afectats perquè aquests increments de preu no acabin en un increment de preu pel consumidor. Però insisteixo, és que l'increment de preus, o sigui, els preus sobre els consumidors és l'última cosa que es toca. Perquè moltes vegades es prenen mesures prèviament pensant o prometent que això acabarà repercutint en el preu del consumidor i no passa. Per tant, cal una intervenció directa. I tenim uns governs que des d'aquest punt de vista són porucs i sempre acostumen a arribar tard. I, insisteixo, ho vam veure amb la qüestió de les mascaretes i amb els testos d'antígens.
Roger.
Bueno, jo crec que hi ha una qüestió de fons, que és que quan demanem als governs que adoptin mesures, per exemple, en tema d'impostos sobre el preu de l'energia, hem de pensar que aquests diners no surten del lloc. O sigui, aquests diners realment són els diners que té l'Estat per fer les seves polítiques, no? I a vegades pensem, no, que faci una rebaixa. Jo no, ni defenso una posició ni una altra, però dic que es faci una rebaixa impositiva i que així les famílies rebin menys impacte de l'increment de la benzina. És evident que els diners que es destinin a reduir aquests impostos seran diners que no ingressarà l'Estat per després fer polítiques, doncs, per exemple, com les que parlava Ayuso, no? Aquesta política d'igualtat que en realitat el 90% són prestacions de paternitat i escolarització dels nens de 0-3 anys. Els diners surten d'una banda i es destinen a una altra i realment governar és decidir on van els diners i de les arques públiques. I crec que tot l'escenari, el que ens està posant sobre la taula, és aquest impacte directe sobre les societats que crec que pot ser té un perill afegit sobre tot el que tenim, no? A més de l'empobriment general que pot patir la població, hi pot haver un increment de posicions populistes i d'extrema dreta. És evident, i ho vam veure la setmana passada ja a la sessió de control, que el PP pretén utilitzar la inflació doncs, per fer oposició al govern espanyol. Ja ho va fer la portaveu Cuca Gamarra en la seva pregunta a Pedro Sánchez, i vam veure clarament que aquesta ha estat la primera estratègia que ha adoptat el PP després de l'arribada de Feijo, i després està clar que qui farà aquí el gran negoci, depenent de com vagi la situació econòmica, és Vox. Per tant, crec que el govern espanyol i el debat públic hauria de girar sobre una posició molt més responsable en el sentit de plantejar bé els debats.
Però segurament per això és important prendre una decisió ràpid, no, Roger? És a dir, quan més ràpid prens aquesta decisió, menys marge deixes a aquest debat que tu ara estaves plantejant, especulatiu. I pots obrir un debat, en tot cas, sobre la conveniència o no de la mesura que prens, diguem-ne, però no deixes gaire marge a especular amb si faràs, no faràs, o si ets això o ets allò, o si penses que això, penses allò, no? Vull dir, com a mínim...
Jo interpreto que si especula i espera és perquè cada dia que passa que no adopta la decisió són diners que no surten de les arques públiques precisament per adoptar aquesta decisió. O sigui, són realment molts diners i, a més, hem de tenir en compte que el preu de l'energia no el fixa el govern espanyol. És veritat que el govern espanyol té un marge de maniobra respecte als impostos, però el preu de l'energia en un 70% està marcat pel preu internacional. I aquí no tens massa marge.
Sí, però els peatges són el 20% de la factura, Vull dir que hi ha marge per incidir. No pots incidir en el preu de l'electricitat, però sí en el cost pel ciutadà en la factura, diguem-ne.
Clar, bueno, hem de veure aquests diners d'on surten. Jo insisteixo, perquè el govern espanyol hi va posar sobre la taula entre 10.000 i 12.000 milions per fer una primera rebaixa de la factura de l'energia, i ara doncs haurà de posar molts més diners, i a més, a la conferència de presidents, tot i que només apuntés i no concretés, va ja donar a entendre que hi haurà ajudes directes pels sectors afectats. Clar, jo crec que la posició del govern espanyol és intentar que Europa, a part de deslligar l'energia del petroli, l'electricitat del petroli i del gas, el que intenta és que Europa faci una resposta com la que va fer amb la pandèmia. És a dir, mutualitzar deute, posar-lo a disposició dels estats i que amb aquests diners els estats puguin fer polítiques de redistribució, ajudes, donar diners a les famílies, rebaixar el cost d'energia. Però clar, això trigarà. I és veritat que tenim un decalatge entre una guerra que porta 19 dies i que ja estem veient l'impacte sobre les nostres economies i la capacitat de reacció dels nostres governs i també de les nostres economies. Quan ara estàvem parlant del preu del gra, clar, buscar mercats alternatius costarà, i costarà temps. I això, doncs, ens trobem aquí atrapats en aquest decalatge entre el que suposa una guerra imminent, que porta 19 dies i que ja ens afecta personalment, i el que seran les solucions. I aquí és on està una part de l'estratègia de Putin, també avaluar la capacitat de resistència de les societats occidentals sobre les sancions que nosaltres mateixos hem imposat.
No, i justament les societats occidentals ens trobem ara en un moment de feblesa. És a dir, feblesa, sobretot psicològica i mental. Vull dir, aquesta setmana hem tingut una mostra amb l'anunci de vaga d'un sindicat minoritari del transport, que no a tots els supermercats, però sí que hi ha hagut desabastament. És a dir, sí que la gent no ha comprat 50 llaunes de tonyina, però si habitualment un divendres en comprava un pack de 3, se n'han endut 3. I arribaves a les 9 de la nit i no trobaves tonyina. Això ha passat i això ho he vist. I tot per una crida d'un sindicat minoritari i un parell d'àudios de WhatsApp. Després també crec que aquí, clar, aquí a Espanya hem fet les coses com les hem fet, no? Vull dir, quan vam entrar a la Unió Europea, que una de les condicions sine qua non per entrar a la Unió Europea és acabar amb els monopolis, sobretot si són estatals, vam privatitzar tot el que són les empreses energètiques i van anar a parar les mans de qui van anar a parar, etcètera, que quasi vam convertir el mercat espanyol com si fos un mercat com el dels Estats Units, de la liberalització, doncs potser caldria prendre algun tipus de mesura en el sentit de crear algun tipus d'energia, de companyia energètica pública, i no estic cridant ara a convertir això en Venezuela, vull dir, simplement seguir l'exemple de França o d'Itàlia o dels Països Baixos, que tenen elèctriques públiques i que evidentment això repercuteix en el preu al consumidor de l'energia.
Crec que una de les propostes que portava justament Aragonès entre les 20 que va presentar a la conferència de presidents era justament prendre el control temporal de les hidroelèctriques, no? I ho dic a tomb del que plantejava el Roger, que és veritat que fer intervencions que de forma estructural rebaixi el preu de l'energia, doncs requereix temps. Però bé, potser hi ha altres mesures d'intervenció ràpida que els governs no són prou valents per prendre, perquè implica sacsejar un oligopoli, i és així, que potser sí que són viables en un moment d'emergència com ara.
És que si et pares a pensar el cost del megawatt hora de producció elèctrica d'aquestes hidroelèctriques, que és un salt d'aigua,
sí, sí.
El que costa fer megawatt i el que cobren per allò...
Clar.
És que et poses les mans al cap.
Recordo clar, que a Catalunya no, però a Espanya sí, Roger està en la pitjor sequera els darrers 10 anys, i en quan es va poder fer negoci, hi ha algunes comunitats autònomes on s'ha portat les hidroelèctriques a la justícia perquè van dedicar-se a buidar embassaments, fent llum, que és com si no hi hagués demà, i esperant que ja tal dia farà un any i ja tornarà a ploure per omplir-los, diguem-ne, només per aprofitar, no? Aprofitar la conjuntura econòmica i fer quartos, diguem-ne.
Està claríssim que les energètiques s'estan fent d'or, això clar. És evident. Però també hem de parlar de que el sistema que hi ha, que funciona a Espanya, és el que funciona a tota Europa, i si no es pot canviar és perquè precisament s'ha de canviar a nivell europeu, no? I això també s'ha d'explicar. Jo crec que si el govern espanyol pogués i ja hagués adoptat algun altre tipus de mecanisme de tarifa, perquè no sigui l'energia més cara la que acabi marcant tot el preu de la nostra factura elèctrica, però també està claríssim que és una decisió que ha d'adoptar Europa, que precisament Pedro Sánchez ho porta ara al pròxim Consell Europeu, i que, a més, ha aconseguit que hi hagin suports d'altres països que tenen altres interessos. Jo crec que Europa, per primera vegada, adoptarà amb seriositat aquest debat, perquè és evident que la factura elèctrica disparada castiga, sobretot, no només les famílies, és que quan castigues a les indústries, això repercuteix sobre tots els preus i et pot fer que la inflació acabi desbocada, com ja està preveient el govern espanyol, que anirem a dues xifres.
Sobretot gestionar l'economia així és molt complicat, clar. Roger? És a dir, amb la indústria siderúrgica mig parada perquè no el surt a compte per la factura de la llum, amb empreses que tanquen perquè no podran pagar la factura quan acaba, o amb els transportistes que ja estaven al límit, tal com estaven treballant, i que ara mateix no es poden permetre el luxe, i atenció a l'expressió, d'omplir el dipòsit de la furgoneta o del camió. Clar, bé, estem parlant que un vehicle, jo la setmana passada ho recordava, un utilitari mig dels que corren per la ciutat de Barcelona nostra, diguem-ne, que li caben 50 litres al dipòsit, són 100 euros omplir un dipòsit, eh? 100 euros. Imagina't un camió o una furgoneta complir el dipòsit, allò poden ser 800, 900 euros tranquil·líssimament, diguem-ne, no?
És que la previsió del govern espanyol és que anem molt pitjor, eh? Perquè la xifra d'inflació que preveuen ja és de gairebé el 10%, o superior, això vol dir impacte en totes les empreses que hauran de parar la seva producció, un increment de l'atur, i per això deia també el gran perill de tota aquesta crisi, que és un creixement de les posicions populistes i d'extrema dreta, que són les que acabaran recollint tot el fruit de la gent que perdi la feina, la gent que perd la fe en la, en la política convencional, és el gran repte que té per davant Espanya i també, jo crec, els països occidentals. O sigui, doncs, en un context de crisi, sobre crisi, és el que ens ve.
Doncs bé, ara que fèiem aquesta reflexió, i ja que el Xavi parlava també d'aquesta convocatòria de vaga en el sector del transport, de la logística, que tècnicament està en marxa des de les 12 de la nit d'avui, hi ha aquesta vaga, que és veritat que en principi es preveia que l'afectació pogués ser poca, bàsicament perquè la gran patronal no espanyola no s'hi ha sumat, i en el cas català doncs també era molt residual, però vaja, per parlar-ne, per saber si preveuen una gran afectació o no, i del conjunt de l'economia tal i com la tenim, podem saludar a aquesta hora l'Àlex Gonyi, que és el president de Pimec Comerç. Senyor Gonyi, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, comencem, si li sembla, per aquesta qüestió de la vaga. Estava convocada per avui a partir de les 12 de la nit. La previsió és que no hauria de tenir una gran afectació. Clar, aquesta hora fer un balanç encara és molt aviat, però sí que, com a mínim, l'expectativa que tenien d'entrada era que el seguiment fos poc i, per tant, l'afectació fos poca.
Sí, al principi sí. El que passa que quan es convoquen aquest tipus de vagues, i a més indefinides, i a més que no està portada, diguem-ne, o liderada per les grans patronals, bueno, sempre són caixes tancades. Això no ens agrada, és un tema que ens preocupa dintre de tots els temes que ens preocupen i que vostès han estat tocant ara un rato, perquè no, el comerç no n'hi ha prou amb això, però és que portem des del Covid, a la pujada de matèries primeres, l'energia, ara vagues, i tindrem més, perquè hi ha una cosa que s'ha dit aquí, que és el tancament d'empreses, i n'hi hauran, i hi haurà atur, i l'atur portarà doncs situacions socials desagradables. I pel comerç tot això no ens va bé. Nosaltres ens va bé que la gent tingui diners a la butxaca, que la gent sigui feliç, que la gent compri, i en fi, la normalitat. I ara en aquest moment sembla que normalitat està molt lluny, francament.
Clar, la setmana passada, per exemple, quan començava a córrer la convocatòria d'aquesta vaga, i ara lligarem la resta de qüestions, quan començava a córrer la convocatòria d'aquesta vaga, va fer fortuna i glòria, si em permet l'expressió, un missatge de WhatsApp que corria com la pólvora. Jo, si no el vaig rebre 10 vegades, no el vaig rebre cap, avisant-me que hi havia aquesta vaga i que hi hauria desabastiment. Ja li demano, ja no només pels supermercats, com a representant de Pimec Comerç, el sector del comerç en general, des d'un punt de vista logístic, patiu per aquesta setmana, diguem-ne, que us comencin a faltar coses, més enllà del que pugui faltar perquè hi ha una guerra, que ja ho entenc. Em refereixo a l'afectació, diguem-ne, d'una vaga com aquesta pot tenir conseqüències pels comerços?
Sí, pot tenir-ho, sobretot en temes d'alimentació, evidentment. En altres temes és més difícil perquè són amb tempos diferents, vull dir, però bueno, si durés molt, es podria donar, per exemple, roba, en fi, altres coses. Ah. Però directament el que pot donar, sí, per exemple, en temes d'alimentació, temes, per exemple, el peix, no? El peix és un producte que es belluga diàriament, de llotges cap aquí, cap allà. Si hi ha una vaga de transports pot haver-hi mancança d'un producte.
No sé si a aquesta hora els hi ha constat que hi hagi hagut algun problema avui, de moment, per ara?
No, de moment no, però bueno, això, pensi que això amb unes velocitats i amb uns tempos molt canviants, vull dir, clar, el que jo ara estic dient, a lo millor d'aquí dues o tres hores canvia. A lo millor s'arriba un acord amb el Ministeri, a lo millor no arriba l'acord i això s'engrandeix més, vull dir, estem en una situació d'incertesa que és la pitjor cosa que li pot passar al comerç i a l'economia.
Vostè ara parlava de la possibilitat que tot plegat s'acabi traslladant en tancament d'empreses, en acomiadaments. De fet, hi ha un informe de Pimec que presentava la setmana passada en aquest sentit, justament. Malauradament, vostès també donen per descomptat aquesta inflació que arribi a les dues xifres i que estiguem, per tant, en una situació econòmicament molt complicada?
Seria terrible. Pensi que si arribem aquí seria una situació nova econòmicament. Tindríem que fer uns replantejaments globals de tot i bé, no ho sé, jo ja arribo a un punt que per fer de pito ni sopita no soc, però a veure que les coses no funcionen sí que ho veus, no? Llavors des de la patronal estem preocupadíssims. I després ja, aquí s'ha parlat, per exemple, de mesures, no? Mesures, escolti, hi ha països que han tret l'IVA d'una sèrie de coses, estem parlant del 21, han tret l'IVA de l'energia, han tret l'IVA de l'alimentació. Clar, perquè s'han de fer mesures. El que no pot fer els governs i les autoritats i les administracions és mirar-s'ho i ja parlarem, ja ens trobarem. No, això és el dia a dia. Això està passant. Això ens està passant a tots, els petits empresaris, els grans empresaris, a tots. I el govern, els governs, els responsables, s'han de bellugar. Han de dir alguna cosa, han de fer alguna cosa. És que si no, no ho sé.
Va tard el govern espanyol abaixant impostos, per exemple, que és l'acord que n'ha sortit d'aquest diumenge?
Perdoni, és que quins impostos ha baixat? Ens ha pujat els autònoms. Ens ha pujat... Clar, és que aquí anem al revés. És que aquí em dona la impressió que estem en una situació que no sé on som. Vull dir, francament, no hi ha cap mesura directa que hagi dit, miri, a Polònia ha baixat, Polònia tots països, però evidentment la notícia va ser Polònia. Clar, si ara de cop i volta treuen un 21% de l'energia i de les gasolines, home, escolti, ho notaran directament, feu alguna cosa, bellugueu-se. És que, la veritat, un minut, és igual, jo dic un minut, una hora és molt important amb el que està passant. És molt important, i hi ha una lentitud, hi ha una, no sé, un dolce fermiente, no sembla que no passi res, i a part la guerra, i això, desgraciadament, si això que fes un altre cens molt més malament, llavors ja no parlaríem de res. Però és que el que està passant ja normalment, i que fa dies que ens passa, que l'estem denunciant, que és l'augment de l'energia, i amb l'augment de l'energia augmenta tot, perquè l'energia avui pues, va tot arreu, no cal que ens enganyem. Escolti'm, què s'ha fet? Que ens hem bellugat? Qui s'ha bellugat? Bueno, és que jo, francament, em preocupa aquesta, ja li dic, bueno, tranquil·litat, potser, ja veurem, després tindrem que córrer més, bueno, ja veurem.
Veurem...
La pregunta, vull dir, són capaços, les administracions són capaços d'entendre el que està passant? Perquè, clar, arriba un moment que et preguntes, escolta, estan preparats, són professionals per entendre què està passant al país?
Aquesta és la pregunta que deixa l'aire el president de Pimec Comerç, senyor Gony, i veurem què és el que acabi anunciant el govern espanyol al llarg dels propers dies, més enllà d'aquest acord polític amb els presidents autonòmics ahir en aquesta conferència i quin tipus d'accions es puguin emprendre, ja sigui amb ajudes directes als sectors afectats, que és una cosa que es posava ahir damunt de la taula, ja sigui topallant el preu de l'energia, que és també un element que el govern havia estat sondejant les darreres setmanes. En tot cas, entenc que la petició és que sigui el que sigui, que ho facin ràpid.
Exacte.
Senyor Gony, gràcies per haver estat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Falten 12 minuts per arribar al punt de les 10. Fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en temps de tertúlia al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Cuida's Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuida's Week Barcelona. Driving values forward.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Temps de tertúlia que avui estem compartint amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes. Parlàvem de les conseqüències d'aquesta guerra i del que està suposant per les butxaques de tots plegats. Avui, que fa 2 anys de l'anunci del primer estat d'alarma, perquè ens entenguem, del dia que ens van comunicar que ens havíem de confinar. També és veritat que ens van dir que eren 15 dies i van acabar sent 3 mesos i mig llargs, i del tot no ens en vam sortir fins Sant Joan. Imagina't ara, diguem, en aquell moment, aquell anunci del 14 de març a la nit, era per 15 dies i ens va acompanyar fins al 24 de juny. Ara es compleixen 2 anys d'aquell anunci. De fet, quan es va fer aquell anunci, perquè a vegades encara passa més desapercebut, ja feia 2 dies que aquí a Catalunya havíem tancat Igualada i la Conca d'Òdena, que ens va semblar una cosa així tot estranya, com excèntrica, no? Allò, primer gran brot de coronavirus a casa nostra, bàsicament perquè vam tancar la Conca d'Òdena una setmana i mitja després d'haver defensat a tort i dret que el mobile s'havia de fer amb normalitat i que no hi havia cap problema. Dic, això va anar així, diguem-ne. Fa 2 anys la circumstància va ser que en una mateixa taula va seure el ministre de Sanitat, l'alcaldessa de Barcelona i el president de la Generalitat, em sembla que era, no, el president, no, el conseller d'empresa, crec que era, defensant que s'havia de fer el mobile i que no hi havia cap problema. Al cap d'una setmana i mitja tancàvem la Conca d'Òdena i Igualada, i al cap de 2 dies tota Espanya tancada a casa per l'arribada de la pandèmia a casa nostra. Val a dir que a partir de les 12 del migdia avui aquí al matí a Ràdio Estel ens acompanyarà l'Alba Vergés, que era la consellera de Salut i la consellera que va haver de gestionar tota aquesta crisi, i ens acompanyarà també en Marc Castells, que és l'alcalde d'Igualada, i era l'alcalde d'Igualada quan es va haver de fer aquell confinament per aquell primer gran brot, no? Ara ho comentava a micròfon tancat, el gran lema d'aquella pandèmia era: d'aquesta en sortirem junts i en sortirem millor. O ens sortirem millors. La part de Junts ja no cal que la discutim, o no cal que la discutim a aquestes alçades, però veient com estem ara fa 2 anys, no està mal, Xavi Barrera, no riguis, no?
No, el que passa és que és curiós com funciona la ment humana, no? Perquè em dona la sensació que la pandèmia ha envellit els últims 19 dies el que no havia envellit en quasi 2 anys, no? És a dir, a meitats de febrer encara estàvem en el marc mental del març de 2020, no? Amb una cosa que havia començat el 14 de març, aquí a Catalunya, aquí a Espanya, i que encara, amb un fil de continuïtat, amb alts i baixos, encara ens hi trobàvem. I arrel de l'1 d'Ucrània, sembla que la pandèmia hagi quedat molt enrere, quan ja em sembla una cinquantena de morts a la setmana encara per Covid. Però jo crec que, mira, fins i tot ara faré allò de... allò que tant m'agrada, de cunyat, de sociologia de cunyat, no? El partit de fa 3 setmanes o 15 dies del Barça contra l'Atlètic de Bilbao,
sí,
tu veies a la gent, tothom amb mascareta, i fins i tot hi havia empleats del club que passaven, i si veien algú sense de mascareta demanaven que... Ahir, el partit contra Osasuna, era molt escassa la presència de la mascareta entre la gent. ja per un tema mental de que la gent ha fet, com que té una nova joguina, dit de manera frívola, si es vol, que és la guerra d'Ucrània, una nova joguina, una nova preocupació, si vols, una nova, un nou motiu per estar atabalat, el de la pandèmia ha quedat com molt superat. I tant de bo que sigui així. Que passa que la setmana passada han arribat notícies de confinaments d'aquelles ciutats que ni saps que existeixen a Xina, però que tenen 9, 10, 12, 13 milions de persones.
Uh-huh. Però la van confinar ahir, també. Vull dir que estem...
I Shenzhen, que aquesta ja és més coneguda, i aquesta variant mescla de la Delta i l'Omicron, com un alarde de l'originalitat li diuen Delta Omicron, la sigilosa... Bueno, a veure cap on ens porta tot això. Perquè ja no vull pensar en un escenari de setena onada i guerra a Ucrània. Vull dir, ja seria...
Quin record en teniu d'aquell confinament amb el temps, diguem-ne, d'allò que dius, no? Ara fa molt de temps. Com ho recordeu a nivell personal tot aquell moment, Sara, Roger i també Xavi?
Clar, han passat 2 anys i podríem dir que de vegades molt ràpid i de vegades molt lent, no? A nivell personal, és cert que en el meu cas, confinament domiciliari, vaig tenir poca sensació de confinament domiciliari en el sentit de que els periodistes ens van veure abocats també a reconvertir-nos, i els periodistes polítics, no només a fer informació sobre com es gestionava la pandèmia, sinó que, a més, en el meu cas, em va tocar voltar per hospitals i per hospitals de campanya i parlar amb epidemiòlegs, i per tant vaig haver de sortir molt de casa justament per informar. I de fet recordo la sensació insòlita i inèdita d'estar sola davant de la Sagrada Família en una ciutat buida, o d'estar enmig de la plaça de Catalunya, o estar enmig de la Rambla i no veure absolutament ningú més que els coloms que van colonitzar la ciutat més que mai, no? I me'n recordo d'això, també me'n recordo, doncs, a nivell personal, òbviament, els caps de setmana que podíem descansar, perquè en vam descansar pocs, doncs clar, la sensació de no poder sortir de casa ni estirar les cames, però al mateix temps pensant quina sort, no?, que tenim una casa i ens podem tancar aquí i tenim un petit espai d'aire lliure on podem sortir, no?, perquè molta gent s'ho va passar molt malament perquè potser tenia una finestra petita o potser ni això, no?, per no parlar de la gent sense sostre que era kafkià, no?, que es decretés un confinament i en un inici no es pensés en totes aquelles persones. Dit això, jo crec que 2 anys després no ens ha donat temps de pair el que ha suposat aquesta pandèmia a nivell de crisi sanitària, a nivell de crisi econòmica i a nivell de crisi social. I és més, si a nivell sanitari sí que potser probablement hem vist tot el gran abast d'aquesta pandèmia, a nivell econòmic i social encara no hem vist la ona expansiva fins a on arribarà, precisament perquè s'assuma aquesta nova crisi pel conflicte a Ucraïna. I a nivell social em fa la impressió que la pandèmia, que ha estat una situació tràgica, terrible, és que incalculada, inimaginable, ens han estaciat tots una mica a l'escenari d'excepció. I això crec que és preocupant com a societat, perquè és que al cap de 2 mesos la gent està obsessionada amb sortir de casa, i és lògic, no?, des del punt de vista de necessitat vital, i potser oblidava, no?, les xifres, els balanços de víctimes mortals que anaven increixendo i que no s'aturaven i que continuen encara, que gràcies a la vacunació són molt menors, però continuen encara. Però la gent d'això se n'oblida ràpid. I dic que estem una mica anestesiats davant l'excepcionalitat, perquè un dels riscos és que amb aquest conflicte amb Ucraïna torni a passar una mica el mateix.
Roger.
Mira, lligant una mica amb el que deia la Sara, jo crec que hi ha un abans i un després, també perquè la nostra societat, en el moment en què s'acostuma a aquesta excepció, doncs també té més capacitat de resistència, no? I al final doncs hem viscut una crisi i en viurem d'altres, i segurament en els pròxims anys n'hi hauran d'altres, però ja tindrem aquesta experiència a les nostres esquenes. Jo, quan em preguntaves a nivell personal, és evident que jo visc en una ciutat que no ha adoptat les mateixes mesures que s'han adoptat a Catalunya, i per tant, és veritat que durant el confinament doncs va ser el mateix confinament, però després la vida normal, diguem, s'han posat bastant més a Madrid. Jo crec que de forma irresponsable, perquè les xifres de morts i de contagis parlen per elles mateixes, però diguem que hem tingut a Madrid una situació diferent. Jo el que personalment i a nivell familiar el que m'ha tocat més i el que he estat reflexionant més és sobre l'impacte que té sobre els nens. O sigui, jo tinc fills, he vist com a l'escola se'ls imposaven mesures dures, diguem, i hi ha moments en què no podien sortir a jugar al pati. O sigui, realment crec que aquesta pandèmia tindrà un impacte sobre la seva manera d'entendre el món en el futur. Aquesta pandèmia i després la crisi que ve també pel tema de